Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Benvinguts, mosseguis, a un nou episodi que avui enregistrem de forma estranya perquè esteu escoltant les falques en directe els que ens seguiu per Twitch.
Sí, sentiran les falques i tot.
S'estan sentint. Rara.
Sí, s'estan sentint.
El que vol dir que hem tornat a l'abans del
model,
Covid, que fèiem
allò
del,
COVID.
Del fals directe.
Del
fals
directe. Que passa que
però ara és directe,
no
ara
com...
no és fals directe. Ara és directe de veritat, perquè
estem
a Twitch.
Tu, Magma, has deixat de ser un estudiant gratificat a ser un pobre empleat.
Tampoc el gratificàvem, eh?
Ja no puc fer de vividor, com abans.
Una mica de sexe i li deixàvem carregar el patinet en el
les
pelo.
Piles.
Ell anava i carregava, anava a l'estudi i carregava.
És que me l'hauré de vendre el patinet, eh?
Magma, és que tu amb 2 anys t'has fet gran, tio.
No, i més de veritat, eh? Em comença a fer mal l'esquena, ja tinc dolors que abans no tenia... Bueno,
no vas per casa cridant, però apagueu els llums, que això gasta, no vas dir això.
Això sí. Se'm mengen els gastos, me caga un nena.
Veus.
Quan els pagues tu, apagues els llums.
És el que té, deixar de viure dels papes i viure per un mateix.
Magma, posa't plaques.
Plaques.
Passa que allò és quan poses plaques...
Potser la primera que t'hauràs de posar és a l'esquena pel mal d'esquena.
Però... Com es diu allò que tens tu a casa, Marc? La
inversió? La màquina d'inversió. És una taula d'inversió. Que bàsicament és... hi ha unes espumes d'aquestes que t'hi poses als peus i et dones la volta i fots de cap per avall.
Recorda, Magma, que tu...
Que val la pena... O sigui, si tens
recorda, Magma, que tu vas ser la persona mossega la poma que ens vas parlar per primer cop a la vida, crec, de la frenada regenerativa.
Sí.
Vull dir que vaig ser dels cosa primers mosseguis a provar un Tesla, segurament, sí.
Sí.
Ei, no, però una cosa, de veritat, si teniu l'espai... Tu que vius a Mollà, oi, Magma, encara?
Sí. Castellcí, per ser exactes. Però...
Com?
Castellcí, que estava al costat.
A Castellcí. Tu estàs a Castellcí, segurament tens espai, tens un metre quadrat o un metre i mig quadrat disponible d'espai.
Sí.
Llavors, buscar-te una taula d'aquestes d'inversió val la pena, perquè un dia d'aquests que et despertes i fots un mal gesto i tens l'esquena malament, et penges i t'ho resol.
Mano de santo.
I tardes 3 mesos a tornar-te a recordar que tens la puta màquina en allà, abandonada, acumulant pols. Però el dia que torna a fotre mal, hòstia, aquell dia et penges 5 minuts i et quedes com nou. És allò de dius... I bueno, jo el que em va costar, la vaig comprar de segona mà per Wallapop.
Mm-hmm. És que ara estava mirant el que valen, n'hi ha de 150 fins a 300 i alguna
cosa. La meva és una màquina que val 600, però em va costar 150
Wallapop.
Perquè és que t'has de posar tu de cap per avall. O sigui, imagina que s'obre i caus de cap per avall.
No, més val que no comprem barat.
Si et graven en vídeo es pot convertir en viral la cosa. O sigui, vols que sigui una cosa així una miqueta sòlida, no? No vols... Sé que tinc la meva és una teether. T-E-E-R. I val realment la pena, eh? Val realment la pena.
Bueno, nois, doncs avui estem fent aquest mossega la poma en Marc Alier, en Miquel Àngel Cabrera, en Magma i que us parla en Tomàs Manzanares. Avui no tenim el
nostre superestrella, la superestrella mediàtica. La superestrella mediàtica.
Que fa conferències en anglès parlant de criptomonedes. Hòstia, i li pregunten el mateix que li preguntem en català, mossega la poma. No té mèrit, tio.
M'he vist 5 minuts només d'això.
Pues ho va fer molt bé el Raül Arribas, que avui no
és
saps.
És l'únic de l'equip que fa les coses més o menys seriosament.
Sí, a més, és que és una persona que en directe cau simpàtic.
En
tot
directe,
i portar
només,
un jersei de Freddy Krueger...
De Freddy Krueger, sí, és veritat.
Sí.
Li faltaven les ungles aquelles esmolades. No? Sí,
sí. Es fot el guà i jo ja el veig, eh?
Sí. Crypto! Tales from the Crypto!
Ja tenim títol de programa. Tales from the Crypto.
Ai, senyor. Bueno, nois,
escolta,
us sembla...
una cosa. Us volia explicar una cosa, perquè la setmana passada que vam parlar de la llibertat
d'expressió...
Però ja
ho vols explicar abans de que comencem o vols començar i ho expliquem?
Va, tira una falca. Tira una falca, va.
Va, que avui les tirem en directe.
Tira una falca, va. Fot-la.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Què ha passat?
No, doncs que són les falques del magma, que ell ja les talla. Amb
No. T'ho comentava abans. Les falques han de ser pures i les has d'anar regulant manualment. Bueno, hi hagi aquesta baixada de volum orgànica i natural.
Les posaré jo.
Hem de treure les falques adulterades del magma.
Sí, doncs aquestes, les falques originals les trobaré, les posaré i a més puc baixar el volum. Puc baixar el volum d'aquesta,
fent fade out. Ho podem fer manualment, així, sí, el fade out, home. Mira, escolta, volia comentar-te. La setmana passada vaig agafar... O sigui, va ser gairebé una demostració de la meva hipòtesi, ¿vale? Perquè jo us vaig comentar, vaig dir, no, escolta, estem cada vegada més intolerants, no es poden manifestar d'això. Llavors vau dir, posem un exemple, vaig posar un exemple i veu començar a atacar com a cabrons.
Oh!
Impressió. I diu, hòstia, heu demostrat el meu argument. Sí, meu argument de forma plena. I a més, se n'ha parlat molt en el grup de Telegram i tal. Però jo sí que volia fer una ampliació. Volia fer una ampliació perquè ara fa cosa d'un any vaig descobrir l'existència d'una observació filosòfica del Bertrand Russell. Sí, i fas una cosa així, una observació filosòfica del Bertrand Russell, però són d'aquestes coses que no és allò simplement un caldo de cap, sinó és una cosa que quan veus, que quan la entens, llavors no pots deixar d'observar-la a tot arreu. Llavors aquesta observació és el que se'n diu, en diuen la conjugació de Russell. El Russell Conjugation. Vale? I a més ho va fotre en un programa de ràdio allà a Anglaterra i ho va deixar anar en un programa de ràdio, es va deixar tots clavats. Però, i és sobretot una cosa que jo no puc deixar de pensar-hi quan llegeixo premsa. Hi ha telenotícies i coses d'aquestes, ja no les veig, però allò és clar, quan llegeixes premsa, queda allà escrit i tu mires dues vegades i moltes vegades també dius com es refereixen, hi ha una notícia, ha passat alguna cosa, hi ha en diverses parts, com es refereixen a cadascuna de les parts i les accions que fan aquestes parts. Llavors, la conjugació va així, us poso un parell d'exemples. Vale? Jo sóc ferm. Tu ets obstinat. I ell és un tossut de merda. Veieu?
Obstinat, què volia dir?
Veieu la conjugació?
És dir, un ferm de manera empecinada. Vull dir, sí, al final vol dir el mateix.
Vale? Una altra opció. Dic, jo estic indignat i tinc raó d'estar indignat. Sí. Tu estàs emprenyat. I l'altre està muntant un sideral per res. Una altra manera de dir-ho. Mira, jo he reconsiderat la meva manera de veure-ho. Tu has canviat d'opinió. I ell està defensa de la seva paraula. Llavors,
sí, perquè això és el llenguatge, que és trampós.
És la manipulació del llenguatge, però llegint quan... De veritat, us ho deixo com a deures. O sigui, obriu el diari que us roti. O sigui, des de l'ABC fins a l'Avantguàrdia,
l'utilització del llenguatge,
a l'ara.cat, al VilaWeb, el que us roti. Llegiu i busqueu exemples de conjugació de Russell i si no en trobeu una per paràgraf, vale, us convido un cafè. I llavors, clar, és en el moment. Llavors, de vegades, dius, no trobes l'autèntic tarannà d'un medi, no el veus amb les notícies que dona i que no dona, sinó analitzant les conjugacions de Russell que fan. Perquè llavors la meva observació és que no són casuals i que pràcticament agafen el que estan fotent els medis és agafo un fet, jo que sé, una notícia sobre les cripto, una notícia sobre això, una notícia sobre l'altra, i llavors la passo per un Google Translator de conjugacions de Russell en funció de quin és el nostre punt de vista. I no mira, necessito Marc, si dir vols... res, i jo ja no necessito fer cap observació de valor, només exposant els fets però fent servir la conjugació de Russell.
Quan la setmana passada parlàvem, perquè això ve a relació del programa de la setmana passada, ho expliquem als oients que no estiguin seguint el programa o que ja no el recordin, que parlàvem doncs d'aquesta bueno, el que havia passat amb Spotify, el Joe Rogan i tot el rotllo.
Que, vale? Per cert, Spotify ja ha sacrificat, no?, el senyor aquest que es
no l'ha sacrificat pas, no sacrificat. Ni ho farà.
No, dic el que va amenaçar de marxar.
El Neil Young.
El Neil Young ja se'n pot anar. Bueno, és un senyor que, és un senyor, va, era un senyor que feia música molt bona, eh? Als sí. anys 60.
Sí.
És un senyor que feia música molt bona als anys 60.
Però seguint una mica el fil que va encetar el Marc la setmana passada, aquí hi ha diverses coses a tenir en compte. Primera, què li exigim a Spotify? Perquè, clar, si Spotify censura allò que no és de la nostra corda, és bo. Però si Spotify censura allò que és de la nostra corda, Spotify censura és dolent.
Vale?
Per tant, la postura de Spotify no és senzilla, vale? No és gens senzilla. És igual que és una companyia que vulgui guanyar diners... Que...
Sobretot si ha pagat igual. 100 milions per ell, no?
Bueno, sí, però aquesta reflexió crec que s'ha de fer, una. I dos, s'ha aprofitat molt, jo no sóc fan del Rogan, però s'ha aprofitat molt aquesta figura i aquestes, com allò va ser una notícia que acabava de saltar, hem tingut una setmana per veure com reaccionava els mitjans i la social media i tot, i s'ha aprofitat molt.
Els mitjans espanyols s'han fet eco d'això?
Sí, molt. I pots llegir la conjugació de Russell quan llegis les notícies a saco.
I gent que aprofitava que passava por ahí i venia la seva moto. ¿Vale? I el Joe Rogan... que no, ja insisteixo, no és pas sant de la meva devoció, jo no escolto el seu podcast, pues com qualsevol fill de veí, les dirà bé, les dirà regular i les dirà malament, ¿vale? I sí que és veritat que porta convidats que no s'haurien de, bueno, que jo crec que no s'haurien de portar i tal, però en el fons és el seu podcast i se lo folla com ho quiere.
Perdó,
i un altre tema. I si no t'agrada, no l'escoltis. Mira que fàcil, eh? No t'agrada algú, no l'escoltis. No t'agrada un programa, no el miris.
Però això a internet ja sabem, els haters estan a tot arreu, igual el tema que sigui. Mira que és fàcil, no seguir un tuit o bloquejar algú o el que sigui. Doncs.
Però la moneda, els diners que tenim les persones, el primer diner que tenim que no costa diners, és la nostra atenció. Si una cosa no t'agrada, no li dediquis la teva atenció. Mm-hmm. Punto.
Sí. Mira, jo ja t'ho dic, a mi en funció del convidat, hi ha convidats com per exemple allò que explicava el Raül l'altre dia d'aquell jugador de rugbi, no sé ni qui és, i llavors quan el té de convidat, però hi ha alguns convidats, vale? Per exemple, el senyor David Sinclair, que és un senyor que ha escrit llibres sobre temes, fa recerca sobre la longevitat, la doctora Ronda Rousey, Ronda Rousey, que ella és una lluitadora, una Ronda no sé què, que també parla de coses d'aquestes de salut, Ivan Peter Atia, hi ha anat quantitat de gent interessantíssima, o l'Elon Musk mateix, i he escoltat les entrevistes i m'ha semblat que totes les coses que li diuen no té que veure. Passa que, evidentment, sí que un dia vaig escoltar un dia que va tenir en el tio aquell, en el boig d'Infowars, va tindre el, com se'n diu, un que està com una puta cabra. Un que està com una puta cabra. A l'Alex Jones. I el que passa és això, ell va tindre l'Alex Jones i el va deixar parlar. I l'Alex Jones mateix deia que això, és que ell sabia que passaven coses perquè hi havia gent que estava rebent aquests missatges d'alienígenes que els estaven dictant a una certa sèrie de persones.
Ah, mira, com els humites aquí a Espanya els 80.
Clar, però llavors el que em va agradar és que el Joe Rogan el va deixar parlar i no li va dir, home, però això que estàs dient és una tonteria i no és veritat. Escolta, si tu has dit una galifardeuada d'aquest estil, doncs no necessito ni corregir-te cadascú. Si algú es creu que realment els alienígenes estan transmetent això, doncs aquesta és la teva creativitat i deixa que la gent s'emborratxi amb les seves paraules. El que passa que dic, és una mica la manera de treballar d'aquest home. Però igualment, el fet és la llibertat d'expressió. O sigui, a mi em preocupa quan un hippie com en Neil Young està agafant i fent accions de cancel·lació.
Marc, disculpa una cosa, que estava, mentre ho estaves explicant, estava posant als oients, perquè quan segueixin les notes del programa la referència, el Bertrand Russell aquest és Sir Arthur William Russell.
Premi Nobel, no? Va ser, veig.
Sí, 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 Premi Nobel. És un dels filòsofs
matemàtic,
més importants.
Matemàtic i filòsof galès.
Matemàtic i filòsof dels més importants del segle XX.
I Premi Nobel de Literatura, correcte.
Sí, 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 és un allò que en diuen un polimat.
O sigui, va morir al principi de l'era Unix, 1970.
Sí, el que em preocupa és quan un hippie, com en Neil Young, el que fa és una acció de cancel·lació que bàsicament és atemptar contra la llibertat d'expressió. O sigui, és atemptar contra la llibertat d'expressió. Això és el que em preocupa. I quan s'està fent des de l'esquerra. S'està fent des de l'esquerra, s'està fent des dels hippies. És dir, ei, que el nacionalsocialisme era socialisme. Dius, compte, perquè quan una acció fa olor de merda, m'és igual qui la fa. Dius, no, o sigui, una cosa és que algú digui, odien aquestes persones. Automàticament s'ha de ser implacable i denunciar. Però algú diu, ei, feu mal a aquestes persones. Implacable. I denunciar. Però segur que està dient tonteries.
És que el problema està en que tenim tendència tots, a, que és el que li ha passat al Joe Rogan, a personificar. ¿Vale? I el que està malament no és la persona en si, sinó és allò que fa o allò que diu. ¿Vale? Lo que no, lo que, allò que fa pot estar bé o malament, allò que diu et pot agradar o no et pot agradar. ¿Vale? De totes maneres, això és cert. I és un gran debat del tema de la llibertat d'expressió. ¿Vale? Perquè...
Que per cert està la majoria de plataformes de streaming, aquesta censura.
No, però sí, Tomàs, sí. Tu i jo vam créixer en el els anys, tu una mica abans que jo vam créixer.
Jo a l'escola, sí, vam créixer així, però després de més gran a l'escola, jo recordo el BUP, que teníem la classe d'ètica, aquesta famosa classe d'ètica, vale? Nosaltres per sort no teníem religió. No teníem religió en el sentit de la religió, teníem història de la religió, que era història, ¿vale? Però la ètica, recordo, és que me recordo, perquè eren unes classes que les trobava molt interessants, parlàvem, una, de filosofia, i dos, fèiem debats, ¿vale? Però debats, és a dir, posaven un tema i uns havien de buscar arguments a favor, altres arguments en contra, i debatre'ls civilitzadament a la classe, ¿vale? I vam fer tot un curs fent això. Vam passar un curs fent debats i argumentant les coses positives i negatives. I al final, de què servia? Servia, primer, per afavorir el debat. Que ja entenc que és una... Crec que el Marc estava l'altre dia intentant defensar aquesta posició de que hem de poder trobar un espai on poder parlar tranquil·lament de les coses. ¿Vale? Una, aquesta. I dos, que al final, qualsevol argument, tu et pots posicionar a favor o en contra o al cabo de los años, en el otro lado. Perquè les coses a la vida són així.
Està avui veus
les coses d'una manera i demà les veus d'unes altres perquè la vida et demostra que sí o perquè penses diferent. ¿Vale? Sí, sí, i això ara, ara costa molt més perquè com tendim a personalitzar alguna cosa i ets o de la corda, sí, o et cau bé aquell... I en el fons hauríem de passar de les persones i veure les seves accions. I si les seves accions són positives, ho reconeixes, i són negatives, ho dius, ho denuncies, i ja està. I queixar-se de l'acció, no tant de la persona.
Ara fa dos o tres anys vaig escoltar un debat, un podcast, que contenia un debat que havia passat a Canadà sobre el tema de la llibertat d'expressió. I una de les persones, i llavors hi havia dues persones a favor, diguéssim, abogant per la llibertat d'expressió, i dues persones que anaven, diguéssim, abogant la necessitat de poder censurar i cancel·lar. Curiosament. Mm. Les dues persones, una era el Jordan Peterson, que és un dels convidats habituals d'en Joe Rogan, i que és una persona... A mi m'agrada molt com a filòsof, com a pensador, les idees que té. No comparteixo totes les seves opinions, perquè és un senyor molt conservador, i jo no ho soc, però pensa molt bé i diu coses interessants. I l'altre, la Stephen Fry. L'altre, la Stephen Fry. És un senyor doblador, actor, escriptor, pensador anglès, homosexual... La veu que posen,
perquè és productor.
Em sembla que és la veu del Pocoyo. És la veu en el Pocoyo en anglès.
I de molts documentals de la BBC i de molts documentals de ciència i natura de la BBC que estan genials.
I és una persona molt interessant. He llegit llibres d'ell. És una persona, això, està molt vinculada, per exemple, a la onda dels Monty Python, amb tot aquest tipus. I ells estaven en Peterson i aquest defensant la llibertat d'expressió. Qui atacava, qui estava d'acord en poder agafar i fer aquest tipus de cancel·lacions? Una ultrafeminista i una persona, diguéssim, de l'òrbita de Black Lives Matter. Llavors dius, hòstia! O sigui, quan jo era petit, la censura la fotien els franquistes.
Sol venir de l'esquerra.
Però en canvi ara la censura és dir, anem a censurar la manera que parlem i qui està intentant i que està abogant per censurar és dir, no, els que som molt feministes i els que som molt antifeixistes i molt antiracistes volem agafar i imposar una manera de parlar. I us dius, doncs ho sento, això és censura. Una altra cosa que tu em diguis, mira, pots dir-ho de manera més correcta i si vols ser més políticament correcte et convido a parlar d'aquesta manera, però censurar. Però censurar. Llavors, aquests són els tipus de posicions. Llavors, clar, quan el Neil Young, que és un hippie, està dient censureu en aquest senyor, doncs està fent una acció de censura. Doncs ho sento, per mi, el censurador, els censors, eren franquistes.
És que el que hagués hagut de fer el Neil Young és dir, he escoltat aquest senyor i el que diu no m'agrada i us recomano que no l'escolteu.
D'acord.
Punta pelota, punta pelota.
Muntar una campanya mediàtica, muntar una campanya mediàtica i muntar tot el sidral i atacar amb una superempresa i dir, bueno, estàs fent això, amb el teu nivell de poder estàs agafant i fent això. Que tu creus que això és una lluita per als drets civils i perquè la societat sigui millor o d'això? Molt bé, doncs, si en la teva societat el que pot passar és que una persona per parlar lliurement, sense fer mal directament a ningú, ni donar un discurs de l'odi, simplement pot ser atacat per tot arreu, fent-li una cancel·lació, jo no estic d'acord amb això. Si no estic d'acord amb la política de la cancel·lació, no hi estic d'acord. I entenc que després és un altre problema molt, molt més gran el tema que si no vetllem perquè no es distribueixin certs tipus de missatges, ens podem trobar després amb coses molt greus, com la pujada de l'ultradreta i una tornada en el nazisme. Amb la qual hi ha una línia molt fina, vale? Però collons...
Sí, hauríem d'avaluar què fem en cada cas, vale? Bueno. I afinar-ho. Vale? Bueno, això venia de continuació del programa de la setmana passada.
Però volia introduir la manera de llegir-la és la conjugació de Russell. I com llegeu algú que està parlant d'alguna cosa i doncs llegir-ho, o sigui, dir la conjugació...
De fet, el títol del programa, Marc, ja queda així.
Però és que puc parlar els articles que parlen de cripto. En funció del medi on estiguis, veus que t'estan fotent una conjugació de Russell totalment?
Sí. I de fet, perdona, les persones també les fem servir, sense a vegades conscientment i a vegades inconscientment.
I jo crec que és just que dir que ara hi ha un atac mediàtic multidimensional a saco contra tot el que faci olor de cripto.
Sí,
perquè... Amb els NFTs és molt fàcil atacar-los, perquè es fan coses molt tontes. ¿Vale?
Però ni la cripto és bona per se ni és dolenta per se, s'hauria de poder distingir exactament què, ¿vale?
Sí, bueno, però ara hi ha com una campanya i ja s'elabora un relat i ja es crea una sèrie de coses, doncs com, per exemple, a veure, quan vam estar parlant el dia d'això, doncs que hi ha el proof of work i el proof of stake, doncs ja pràcticament és dir no, la cripto contamina, no? Depèn de com s'estigui fent, no? Si es fa que proof of stake, hi ha altres coses que contaminen més.
Sí, i, bueno, en fi, és que això és un tema llarg.
És molt complicat.
Vale, anem per temes d'aquesta setmana.
Anem per temes d'aquesta setmana i deixem els temes de filosofia.
Sí, anem a comentar aquest punt de que Meta amenaça de bloquejar Facebook i Instagram a Europa. I això, això és una notícia que ve derivada d'una denúncia que es va fer per la, em sembla que a Irlanda, si no recordo malament, pel tema, diguéssim, d'on estan les dades, què es fan amb les dades i el tema de privacitat.
Bon vent, vale? I barca nova.
A mi el que m'agradaria és que...
Però és que, de fet, però, un moment, vull negar la principal. És que Meta no ha amenaçat de bloquejar Facebook i Instagram.
Ha dit que es podria veure compromès la continuïtat del servei.
La directius de Meta, parlant davant dels seus accionistes, van posar damunt de la taula diferents escenaris. Penseu una cosa. Els països seriosos, no aquest, i les empreses bones, dolentes, irregulars, vale? Però serioses, acostumen a plantejar-se el futur en base a escenaris més o menys plausibles. Vale? I els països seriosos ho fan. Als Estats Units, quan avalua, es pot equivocar, però quan avalua el context internacional, ho fa a base de la informació que rep, doncs, dels seus serveis d'espionatge, dels seus serveis diplomàtics, d'altres informacions, i avalua escenaris. I diu, bueno, doncs això és possible, o això és plausible, o això té tant percent de percentatges d'aquí i allà. I les empreses fan exactament el mateix. I això va sortir d'un dels possibles escenaris que van parlar els directius de Meta davant d'un grup d'accionistes. Que això després s'ha sortit de mare i diu que Meta amenaça de bloquejar Facebook i Instagram a Europa. Jo crec que és un escenari que no és gens plausible i que no ho veig possible. No passarà ja. Perquè no interessa ni a Europa ni a Facebook.
Tomàs,
és el que van dir, el Privacy Shield.
Fixa-t'hi una cosa. Aquí hi ha un exemple de conjugació de Russell, però amagada. Vale? Sí, perquè fixa-t'hi, en el moment en què diuen que...
La notícia que jo he llegit és de Business Insider, És de Business Insider.
Sí, de Business Insider. Però fixa-t'hi que aquí, i sota quan s'ha transladat aquí, es parla de Facebook i Instagram. No s'ha parlat de WhatsApp. Llavors, no. Una o dos. Mm-hmm. O els directius de Facebook no han parlat de WhatsApp específicament, o han exclòs WhatsApp exclusivament.
Jo crec que la informació que venia de lo del Privacy Shield afectava una denúncia que no era de WhatsApp, sinó que era de Facebook i d'Instagram. Si no
però en aquest, cas, fixa-t'hi, en aquest cas fixa-t'hi una cosa, que Facebook, Estats Units, WhatsApp és irrelevant.
I la denúncia, sí, disculpeu, la denúncia venia per al tema del Reglament General de Protecció de
Dades. L'RGPD.
Sí, correcte.
L'RGPD. Però a veure, quan tu estàs contractant un servei cloud amb IBM...
I venia en relació de que les dades que s'agafaven a Europa es transferien a Estats Units i allà s'utilitzaven, diguéssim, fora del reglament que impera aquí. ¿Vale? És aquesta la idea.
Quan tu agafes i contractes un servei cloud, l'empresa t'han de garantir que els servidors estan a Europa. Per això,
sí, per això
Facebook,
la majoria
per això
de...
Microsoft, IBM, Google i tal, munten servidors a Europa, perquè si no, no podrien complir.
No només servidors, exacte, munten centres de dades no només a Europa, sinó que ara les diferents regions, que són, diguéssim, centres de dades regionals, ¿vale? Els munten a diferents països on la legislació obliga, o sigui, on hi ha mercat de sector públic, per exemple, i on la legislació local no només diu que les dades han de residir a Europa, sinó han de residir al territori estatal, ¿vale? I per tant, Google, Microsoft Azure i Amazon estan obrint centres a l'estat espanyol. Per què? Perquè volen poder oferir serveis de cloud amb dades residents a territori espanyol per poder garantir coses que estan dintre de la normativa del sector públic. Per
però
exemple,
fixa-t'hi una cosa, Tomàs,
històries
que
clíniques de salut, etcètera, etcètera.
Aquesta normativa està informada pels filtratges de l'era Snowden, on se sabia, doncs això, pues que la CIA o la NSA pues tenia habitacions amb una colla de servidors que agafaven, entraven els cables d'internet i sortien per una altra banda i per mig es filtraven. Llavors, clar, si jo tinc dades que són del meu govern i estan agafant i estan circulant per infraestructures que estan fora del meu país, aquestes dades tinc que assumir que segur que estan punxades. Tinc que assumir que segur que estan punxades. L'única manera que jo puc agafar i assegurar-me de que no m'estan llegint-ho tot obert és no permetre que aquestes dades surtin. I si hi ha una empresa que no està complint amb això, doncs s'ha de denunciar i se'ls ha de multar. Perquè es tracta de seguretat nacional. És que és seguretat nacional.
Exacte, això ho d'una banda. I dos, això que està encara en Facebook ara, ho encara en totes. Vull dir que és un tema que també li passa a Apple,
els hi passa a tots. En aquest cas el problema està en que si aquestes empreses estan fent estratègies de machine learning, vale? És a dir, o foten el machine learning en els data centers locals, o no d'allò. I després hi ha una altra cosa, és a dir, aquests models que s'han entrenat amb les teves dades formen part d'una extensió d'aquestes dades i es poden moure cap a fora del teu territori o no? Perquè jo, per exemple, puc agafar i utilitzant fotos de la teva cara crear un model que reconeguin en Tomàs Manzanares. Això no és les fotos d'en Tomàs Manzanares ni la informació personal d'en Tomàs Manzanares, però en realitat sí que identifiquen en Tomàs Manzanares i per tant jo podria dir és que el model, la xarxa neuronal que identifica Tomàs Manzanares en les fotos és una dada personal d'en Tomàs Manzanares i pertany a Tomàs Manzanares. I en Tomàs Manzanares hauria de poder demanar que s'esborri. I amb això, amb totes les dades, o sigui, el problema que tenim amb el tema de la privacitat, al moment que comencem a agafar i a explorar les dades derivades i les construccions a partir de la teva informació personal sota la que pot ser vinculada cap a tu, aquí hi ha un meló que estem agafant i rascant amb una gilet la part
només
de fora.
Només la part de fora.
Rascant amb una gilet la part de fora i espera lo de Meta. I espera que el metavers comenci a funcionar i tot aquest tipus de coses.
Li costarà, perquè fixa't que ara s'ha unit, que jo no crec que sigui per tema del metavers, sinó per altres raons conjunturals. També ha sigut una setmana on Facebook ha presentat resultats i per primer cop en molts anys ha perdut usuaris en llocs on habitualment en guanyava.
Bueno, per això han perdut una quarta part del seu valor i suposo que aquestes coses també de la Unió Europea
això recuperarà,
també han afectat. Sí,
de fet,
a
Facebook...
un moment, compreu Facebook, sí. Doncs va, compreu.
Exacte, ara Facebook s'ha comportat
compreu,
igual
compreu.
Que com la
Facebook
les criptos,
i
com Bitcoin.
Cripto i...
Bueno, jo no sé si voleu parlar més d'aquest tema, però vamos, insisteixo en la idea que he dit a l'inici. Els països seriosos, les empreses grans, serioses, dibuixen escenaris, els hi otorguen una probabilitat, ho exposen als seus stakeholders, als seus accionistes i gent que aquí participa i sobre allò prenen decisions, ¿vale? De
mira,
probabilitat.
Tomàs, estem entrant en una època de guerra tecnològica freda, de ciberguerra.
Sí, saps que estan atacant aquests dies a les editorials catalanes?
Sí.
Ciberatacs, eh?
Sí.
Coses rares.
Sí, sí.
Origen?
Sí.
Se sap origen del ciberatac?
No.
Bueno, imagina't.
Espero que es trobin igual que troben els... Perdoneu, aquest dia està refredat i encara l'arrossego.
Potser que... els volen donar un susto.
Volen aquests senyors tiktokers, youtubers, twitcheros que estaven a Andorra han fet una coalició i han dit que com tenim diners vamos a perseguir els causants, us en recordeu d'aquest episodi que van causar, que van fer un atac de denegació de servei, ¿vale? Mentre estaven jugant a no sé quina història i no van poder jugar, això ho sabeu, això d'Andorra?
No, aquí els twitchers i tota aquesta gent.
Bueno,
és que
sí, no
segueixo aquesta gentussa.
Bueno, pues aleshores, ara dic que com tenen diners van a perseguir-los. Pues gasta't el dinero en perseguir-los que els vas a encontrar. Que estan a darrere del mur de Txernòbil, no? A Ucraïna. O sigui, vaig haver de trobar-los allà. No gasten electricitat perquè encara tiren de les restes que quedaven radioactives de
l'Ucraïna. Sí,
tenen
una cafetera allà dintre de... Encara aguanten...
Vinga, doncs avancem, si voleu. Mira, aquesta notícia que l'ha publicat el Mixio d'avui, que no la sabia i està publicada a La Vanguardia, és que hi ha un... es va denunciar i es va trobar un usuari de dron de Barcelona, un usuari de dron que no era un dron petit, era un dron de bastants... No sé quan passava, però passava bastant.
Has de tenir carnet i tot, ja, no? Per portar un dron.
Bueno, sí, no, necessites una llicència, eh? És un dron, no és un dron de joguina, és un dron, diguéssim, doncs de publicitat o tal, i que el feia servir per passar-lo per carrers de Barcelona, ¿vale?
Per gravar o per fer el que sigui, no?
No sé exactament per què el feia servir, però eren drons, que aquests drons es poden fer servir, per exemple, en publicitat, però tu has de demanar un permís, pagues una llicència, et delimiten un espai molt, molt, molt concret per fer... Si veieu aquests temes i a més no passa dins d'una ciutat, normalment passa pues, al camp, no? A fora, a llocs on no puguis tenir conflicte amb ni amb persones ni amb béns, no? Doncs aquest usuari l'han detingut, l'han denunciat i ara s'enfronta a una multa, si no recordo malament, de 120.000 euros.
Hòstia. Però per no demanar permís, no? O sigui, entenc que
es va
fotre mal.
No només per no demanar permís, sinó que està prohibit fer volar aquest tipus de drons dins d'una ciutat. Vale? Està prohibit.
Ah, m'imagino que si fos un de joguina hagués sent menor la... La
és que el de joguina, la que surts del pati de casa, no ja el perds.
O sigui,
no,
a veure, fixa't una cosa, Tomàs. O sigui, ara imagina't, aquest senyor sortia de la terrassa de casa seva. Si estava aquest senyor a Barcelona, suposo que una terrassa estarà doncs, amb un cinquè o un sisè pis.
Excepte que visquis a Sant Andreu, que les terrasses estan totes a tocar i tu li veus els pits a la senyora de davant des de la terrassa de casa.
Ah, m'interessaria viure a Sant Andreu.
A Sant Andreu, doncs, depèn de la senyora. Sant Andreu és un bon barri. Sí, sí. Bueno, qui diu espits diu qualsevol cosa, eh? No, aquí no, no és un tema masclista, eh? Vull dir, no.
Bueno, però en aquest cas és dir, o sigui, tu estàs agafant, estàs ocupant un espai aeri, estàs fent una cosa que està prohibida, no has demanat permís, i a més el risc a la població és important, perquè un dron...
Molt important.
Pot caure al damunt d'algú.
Un dron que no arribava a ser d'aquests drons grans publicitaris, però no era un dron petit, era un dron, diguéssim, mitjà, que el feien servir un grup de ciclistes americans, ¿vale? Si no recordo malament, ara igual les ubicacions em ballen pel cap, perquè això ja fa un parell o tres de mesos que ho vaig veure. Aquests tios anaven en bicicleta tota llet pel mig de les ciutats. ¿Vale? Aleshores, llançaven aquest dron que t'autosegueix, ¿vale? Segueix el grup, perquè hi ha un d'ells que té un aparato que segueix, ¿vale? I ho van fer per la ciutat de Mèxic, si no recordo malament. Amb tan mala fortuna que passaven per una cruïlla d'autopistes a tota llet, els ciclistes. Vull dir que jo no crec que estigués ni autoritzat a anar amb bicicleta per aquell carrer, ¿vale? Però anaven a tota llet, esquivant cotxes, passant de tot, ¿no? I de cop i volta el dron perd la connectivitat
la
guia,
de
vale?
Tot, sí.
I entra, esperi, entra dintre d'un... Com era una zona elevada, aquesta zona elevada era l'estació del metro, vale? Un metro elevat, i entra dintre de l'estació del metro. I clar, va espantar a mitja estació, un lloc on havia moltíssima gent, vale? I no el van detenir. O sigui, van parar les bicicletes, van entrar, clar, aquest dron van una pasta. Van parar les bicis, van pujar, van anar a buscar i els guàrdies del metro no ho van detenir. Jo agafo els ciclistes i encara estan a la ciutat de Mèxic, a les càrceles de Mèxic.
Ha d'haver-hi un delicte tipificat. O sigui, si s'hagués fet mal algú, llavors hi ha un delicte tipificat i llavors se t'emporten. Si no, llavors és administratiu. El problema és això, és que quan tens lleis que no estan cobrint el problema, però a veure, jo crec que amb els drons el problema és, jo crec que als Estats Units no tenen aquest tipus de problemes, perquè si hi ha algun galifardeu fent volar un dron per on no li toca, algú treu el rifle i adeu dron.
Ja tomar por culo el dron.
És d'això, o com va dir un dia...
No treuen un rifle, treuen un AK-47.
Plato!
O sigui, a veure, sí, sí. Com deien en Carles, va dir en Carles Canyos, un dia mossega la poma quan parlàvem de que Amazon potser faria lliuraments amb drons. Dius, escolta, això és fantàstic perquè tu fas un encàrrec i amb una pedra tens una pedra i un dron.
Tens l'encàrrec i el dron, no? Vols
tens l'encàrrec, la pedra i el dron.
El dron, sí, sí. Sí, sí.
Tens l'encàrrec i un dron gratis. És dir, el flasheges i ja tens un
dron.
Bueno,
és anecdòtic, però sí que és veritat que aquells de vosaltres... Perquè jo m'he... Sí, és un tema que m'atrau. M'he estat mirant a Amazon els preus de drons o fins i tot... Mira, l'altre dia a Magníficos feien una oferta que venien un dron que no era un dron de joguina, era un dron, doncs d'aquests...
La marca aquesta xinesa DJI, no? Està molt bé.
No sé, estava molt bé de preu. Era d'aquest tipus de drons que graven en 4K i qualitat i serveix sobretot doncs, per gent que va fer coses al camp, perquè et segueix, ¿vale? Et segueixen i tal. I em va semblar interessant per...
Que cada cop et trobes més cartells, a penya segats i a llocs d'aquests que no es poden fer volar.
Bueno, aquí en el meu poble cada nit hi ha un dron de la policia que corre per aquí. Bueno, creiem que és de la policia perquè ja porta molt de temps i vola bastanta altitud i és un dron que saps que...
No porta llums blaves, no, per això?
Com?
No vermella. Porta llums blaves.
No, però igual porta sensors de temperatura.
Porta una llum vermella. Bueno, el que sí, porta una llum vermella. I ja està. Però, per exemple, quan em van vindre a fer l'ampliació de les plaques fotovoltaiques, el tio va agafar, va treure el dron de la capseta, el dron puja cap a dalt i ja tens fotos i un mapeig 3D en alta resolució de la teva escala, de la teva teulada. No va tindre que prendre ni mesures. És a dir, ja ho tenim tot, sabem totes les mesures, sabem tot el que necessitem.
Són 500 euros.
No, et fan un pressupost. Ells, ells ja ho amortitzen, ja t'ho fiquen el pressupost amagat. Però ja et dic, en 10 minuts ja tenia mapejat tot, una cosa que en una altra circumstància implicava això, pujar escales, no sé què, no sé quantos.
I risc personal. Sí, per temes, i els operaris, per exemple, de les línies elèctriques i tot això també el fan servir moltíssim.
L'altre dia hi havia algú que deia, algú de l'òrbita, diguéssim, que són d'aquests favorables a les centrals nuclears, deien que actualment es mor més gent per instal·lacions fotovoltaiques que per centrals nuclears, en accidents en centrals nuclears.
En accidents.
Perquè en centrals nuclears no acostuma a haver-hi accidents i, en canvi, en plaques fotovoltaiques la penya es cau de les teulades.
Ja. Bueno, la penya es cau de les teulades perquè no porten la
no,
cable
ja
de vida.
Venint aquí, venien amb tot l'arnès i tot l'equip d'escaladors.
Ja, ja, com ha de ser, per altra banda. Molt bé, doncs us sembla que anem a contacte i ja passem a la segona part del programa?
Avui anem pim-pam.
M'agrada això. Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Et recordo que aquesta falca contacta és una falca en el que ha intervingut tota la comunitat. Perquè
sí,
quan...
perquè la van editar i van dir on collons vol que baixis el
perquè
no sé què...
Perquè hi havia el crescendo aquest i la veu... La veu...
Aquí la vaig cagar jo, perquè jo vaig fer la primera...
just abans del crescendo, dos segons...
I si la gent deia, no queda bé, no queda bé.
Fotia un... No, és que no és que no quedés bé, és que fotia angúnia. Sí,
sí,
és com
sí.
amb la música, amb la música, quan estudies una miqueta...
Hi ha uns patrons que són, sí, que són o concordants o no concordants.
Hi ha patrons, per exemple, quan es fa una frase musical, doncs s'ha de resoldre si estàs amb una clau, música, si estàs amb clau de fa, doncs has d'acabar en el fa o has d'acabar en la quinta o has d'acabar en el dominant, i si no ho fas, doncs vol dir que estàs fent alguna cosa. Per exemple, les músiques de suspens, d'aquestes que en una pel·lícula impliquen suspens, és perquè precisament no fan la resolució, no arriben a la nota.
No, i de fet hi ha unes dissonàncies que comporten suspens.
Exacte.
Si tu no fas servir
però
aquelles dissonàncies, no...
Exacte, acords que són dissonants o el fet de no, o el fet això de no resoldre una progressió musical i genera estats emocionals, o sigui, que ho està molt malament, Tomàs.
Molt fatal. Bueno, però això ja es va arreglar fa molt
temps. Ho vam arreglar.
I continuem amb les mateixes falques.
Aquestes falques
que, per cert,
fa molts anys que duren.
Sí, perquè la veu de la dona que participa a les falques és la mama d'un oient que feia els anuncis de continuïtat de Telecinco.
Imagina't.
Imagina't.
Que tenim
persona professional que es va cedir, la mama d'aquest oient es va cedir
amb una veu impressionant.
I encara queden. I, de fet, la veu la tenim aïllada, o sigui que la música... O sigui,
podem canviar
vago,
la música i mantenir la
podíem
veu.
Podíem canviar la música i mantenir la veu. ¿Vale? Dit això, estem a la part de contacte. Tres coses molt ràpides. Primera, saludar als oients. Avui, com no he anunciat a temps, avui tenim pocs seguidors de Twitch, però hi ha un que no falla mai, que és en Birres. ¿Vale? O sigui que des d'aquí, Birres, una abraçada. Que
en Birres
que...
també va amb el compte d'usuari del seu fill o té un propi?
Jo crec que aquest té un propi.
Aquest té un propi, aquest no necessita, no té crisi de res.
No, d'identitat ni res. Bueno, i dues coses més. Una, la manera de donar-nos recolzament és a través de mecenes de l'aixeta. Ara portem el mes de gener i febrer. El mes de gener la gent s'anima al Nadal, ens dona les ajudes, i el mes de febrer pues, és com la cuesta d'enero en el món... podcaster.
Bueno, que no pensa tenim... que el mes de febrer és un mes molt interessant per als que tenim que rebem un sou perquè és més curt.
Sí, clar. Clar.
És com...
Però si ets autònom ets una tocada de collons perquè...
És que gairebé un 10% més curt que un mes normal, eh?
Sí, sí. Es nota... Sí, sobretot perquè vens d'un mes que és llarg, que és el 31 de gener.
I a més que no has cobrat just a la vigília de Nadal, amb la qual has cobrat una mica abans, i la cuesta neu, però el mes de febrer és un 10% més curta, no sé que és un any de traspàs.
Bueno, doncs que sapigueu que nosaltres tenim les despeses d'aquest programa que estem fent servir ara per enregistrar i per gravar les falques i tot, el domini, el hosting, els àudios, eh? Tenim despeses i que l'única manera de pagar-les és o de les nostres butxaques o que vosaltres ens ajudeu una miqueta a través de que us feu mecenes de l'aixeta i a través d'un euro, un euro, dos al mes, doncs nosaltres doncs això, podem cobrir les despeses. Dit això, deixa'm esmentar una altra cosa. Ja tenim la cafetereta operativa. I vaig a donar una notícia que no sé si estic autoritzat a donar-la, no, Toni, si no és així.
Si no, sempre ens podem penedir.
La cafetereta ha migrat d'ubicació.
Ja s'ha mogut, ha migrat.
Ha migrat.
És mòbil, vola.
Ja no està arran de mar, sinó que ara està a una plana interior que mira cap a una muntanya molt emblemàtica de Catalunya. ¿Vale? Ahí lo dejo.
El Montseny. ¿Vale?
No vull dir res més. No, aleshores, vull dir que el proper...
El Pedraforca. Museu...
I les instal·lacions que l'envolten incluyen un argentino que hace cosas en un asador.
Oh,
asador. Argentino asador. ¿Qué has dicho? Vull dir que podem fotre unes comilones en el Flying Circus que lo flipes.
Sí. Jo em recordo, ara fa molts anys, en un gimnàs on hi havia dos culturistes que estaven parlant i em deia que s'hi va meter un ciclo de no sé què, un ciclo de no sé quantos.
Sí, però ja eren els ciclados.
Havia, exacte.
Que no els ciclamens, que és una planta.
No, sí, el ciclamen és una flor. Sí. Però llavors hi havia que estaven parlant del ciclo de no sé què i llavors en el vestuari hi havia un argentí i diu, jo hago ciclos de asado.
Vale, mira, per aclarir les coses...
I el concepte ciclo de... fer un ciclo de asado, mossega la ploma flying ciclo de asado, pot estar molt bé.
Bueno, hem de donar el vistiplau a les instal·lacions, per tant, farem una visita, mirarem com està tot, mirarem la logística...
Hem de fer un control de qualitat de l'asado.
Control de qualitat de l'asado, i en tot cas, sembla que, combinat amb que ja anem... si no passa res que ho tiri avall, anem amb un escenari més favorable a nivell de pandèmia i de poder sortir i trobar-nos més fàcilment i tot, no? Si no canvien les coses.
Els polítics han declarat la victòria, bàsicament, eh? S'ha declarat la victòria si és victòria o no.
Bueno, i mirarem, més allò dels polítics s'han de veure com
el Bush a Iraq, el Bush a Afganistan, que va declarar la victòria.
Sí. La victòria quan va voler. Sí, no, però més allò dels polítics, anem a veure com va tot, com evoluciona tot i si en principi tot va bé, doncs això, doncs ja començarem a posar data i sorteig i tot de cara al proper Mossega la Poma Flying Circus, que ja sabeu que a part de nosaltres, doncs entre tots els mecenes de l'aixeta sortejarem la possibilitat que vinguin també, estan convidats i a sobre podran volar amb el nostre pilot de capçalera i la seva cafetereta voladora. ¿Vale? Dit això, què més havia de dir? Ja està. I l'última manera d'ajudar-nos és que tenim un compte d'afiliats d'Amazon, que encara funciona, ¿vale? I que l'únic que heu de fer és entrar a mossegalapoma.cat, allà on veieu la d'Amazon, ho doneu, i a partir d'aquí tot el que compreu a Amazon no us costa més i a nosaltres ens arriba una molt, i cada cop més petita comissió. Però bueno, tot ajuda. Vale, dit això, i parlant d'Amazon, els salaris d'Amazon es dupliquen, millor dit, Amazon duplica els salaris,
els salaris
dels enginyers de software.
I dels enginyers i suposo que també càrrecs d'aquests. O sigui, càrrecs personal que necessita qualificació. Suposo perquè necessita, per una banda, fidelitzar-lo i per altra banda, atreure talent. No hi ha més collons. És que no hi ha més.
Però això a tot arreu o només a Estats Units?
No sé, no me viene... Por ahí no me viene, eh? O sigui, allò no ho tinc clar.
Vale.
No ho tinc clar, no, si
és
només
que als
Estats
Units ha hagut problema perquè saps que la gent d'Apple també ha hagut d'augmentar el sou a determinats departaments perquè se'ls anava la gent, anaven a la competència, vale?
Sí,
en
sí,
determinades
sí.
Àrees, no és a tots els enginyers, no parlem aquí de sou mínim, sinó de determinades àrees.
La notícia és de GeekWire i sembla que és això, als Estats Units, eh? Són preus de, són preus d'Estats Units. El que passa que entenc que quan tu tens un mercat de treball, diguéssim, molt mobilitzat, amb la possibilitat del teletreball, i a més, pues, Amazon pues, clarament pues, té llocs a Irlanda, on havia estat el Freddy Krueger...
el nostre Freddy Krueger.
El Freddy Krueger de capçalera. I d'això, doncs, a veure, això hi impacta, però a veure, això és una de les coses que comenta molt darrerament en Benjamí Villoslada, que ell diu doncs, això, que coneix cada vegada més gent a les illes que estan treballant des de les illes per empreses internacionals, amb sous internacionals, i guanyant moltíssims més diners. I, a més, com que estem en aquest escenari de pandèmia de xiximona, que si s'acaba, que si no s'acaba, doncs s'han implementat processos de teletreball i aquesta gent diu, clar, jo puc agafar...
Mira, estaria de preguntar-li al Benjamí, perquè ell amb això ja està molt més al cas que no, igual tu també, per temes, perquè has parlat més amb ell i per temes, suposo, teus, no? Fins a quin punt és compatible tenir persones amb aquest escenari, o sigui, teletreballant, guanyant sous que possiblement no sou els sous d'aquí, sinó que són millors perquè et pot pagar una empresa de Bèlgica o d'Alemanya o d'on sigui, ¿vale? Treballant a les illes. Quan parlem de les illes, compte que no són realitats iguals. Vull dir, Eivissa és una cosa, Mallorca és una altra, Menorca és una altra. Mallorca és una illa molt gran, que té molts diferents espais i tal. Com és compatible
sí,
això
Menorca,
amb turisme de masses?
Eivissa i Menorca, viure allà i tindre una vivenda allà en època turística és molt bèstia. Pots viure, a l'hivern pots trobar lloc per viure tranquil·lament, però a l'estiu és molt complicat.
No, i per això, com es compatibilitza tenir una feina en un lloc així, una feina on tu esperes tenir al voltant teu...
Teletreball. A veure, el problema...
Ja, no, però com, no dic és com es compatibilitza això amb turisme de masses.
Malament.
Malament. Vull dir que, malament. Tu com a societat has de decidir la meva economia gira al voltant del turisme de masses o gira al voltant de persones que tenen aquesta capacitat adquisitiva perquè resideixin en un lloc perquè tinguin una sèrie de serveis i condicions de tranquil·litat ambiental. No, saps el que vull dir, no? O sigui,
sí, però penso una cosa, que a Mallorca... Mallorca és una illa gran. Mallorca és una illa gran. I per sort o per desgràcia, les zones de turisme de masses estan molt concentrades. Hi ha llocs específics que saps que allà estan tots allà fotuts.
No és com
Eivissa,
que tota
la...
No és com Eivissa, que tota la illa fa olor a metamfetamina. És diferent.
Sí, però a més és Eivissa precisament per això, perquè no veus el megabloc de... és més... No té el lloc... No té el rotllo aquest. O sigui, quan tu veus els hotels de Mallorca, hotels d'en Gaspar, i companyia, i de Núñez i de Navarro, i de qui els hagi fotut, tots aquests mega hotels, és que, collons, els veus de 10 quilòmetres lluny, perquè són uns blocs enormes. Jo tampoc ho entenc. Jo anar-me'n de vacances en un lloc on m'estan fotent amb una setena planta, amb un apartament a setena planta, per molt que tingui vistes al mar, és dir, hòstia, tampoc... Una mica com el que pots veure, jo què sé, a Platja d'Aro o a Palamós, sí, o a Lloret de Mar, m'explico? Vas a la Cala de Fanals i veus aquells edificis d'apartaments i tot allà massificat i dius, bueno, doncs val, sí, ja està. Però no tota la illa és així. No tota la illa és així i sobretot al centre de l'illa. Evidentment, on hi ha platges, on hi ha platja, doncs clar, hi ha aquest tipus de cosa. Però la illa és molt gran. La illa és molt gran i el que sí que cada vegada començo a veure més, sobretot a l'aeroport i tot això, és ofertes orientades a gent, diguéssim, d'Escandinàvia, Alemanya, països més nòrdics amb suposadament més nivell adquisitiu, doncs xalets guapos. I el que sí que hi ha és molt... De fet, allà on estic jo, amb els meus sogres, on estan els meus sogres, és una zona de xalets, de belgues, amb
cert poder adquisitiu, sí.
I que ells van allà, i el que sí que passa molt és que...
Bueno, i el que ha defensat tota la vida en Benjamí, i per la qual ha lluitat i ha treballat,
és tenir
una alta connectivitat, sí. Per la fibra, per...
El que sí que s'ha vist en aquests llocs és que amb la pandèmia hi ha hagut gent que, com que tenen la residència d'estiu i a més ara la tenen fibra, doncs han passat la pandèmia allà treballant. Gent jove, que tenen que teletreballar, doncs teletreballo des de Mallorca, i això és fantàstic.
Si no, a veure, el tema són gent jove. Si tens crios és més complicat, perquè els crios s'han d'escolaritzar, ¿vale? Bueno, i poc o molt, sí, bueno, exacte, les èpoques dures no, però dures de la pandèmia, que no han anat a escola, no, però en general escola, tothom s'ha escolaritzat. Però si no tens crios, o els crios teus ja són una mica grans, què t'impedeix treballar? Bueno, perdona, aquest exemple també ha passat aquí, que molta gent que ha estat treballant està treballant a la segona residència.
Sí, sí. Te'n vas a segona residència perquè què has de fotre? Amb un pis amb un balcó de 4 metres quadrats o te'n vas a la teva segona residència, que almenys com hi pots anar a passejar per la muntanya? És que, és que és una mica això. L'únic problema que jo veig aquí és que per una empresa requereix una cultura d'empresa. I una cultura d'empresa només amb interacció online és difícil de crear-la. O has de buscar una altra manera de poder-ho generar. Però jo crec que és una de les coses, doncs, que les empreses actualment estan fent. Però, evidentment, si jo sóc una empresa, estic muntant una empresa a Boston i puc tenir un dissenyador de qualsevol lloc del món i a sobre no em tinc que preocupar per visats, vaig a buscar la millor persona possible per la feina i aquesta persona, a més, li ofereixo com un plus el fet de poder treballar des d'allà, lloc on viu, on segurament, si l'estic pagant amb sous de Boston, doncs viu de puta mare.
Sí, el que, en aquest aspecte, ok, d'acord, a nivell global, vale? Potser a nivell més local, jo crec que està bé, bueno, a mi m'agrada molt el teletreball, i de fet, l'avantatge fins i tot és que jo soc més productiu teletreballant que estant a l'oficina, perquè tinc menys interrupcions, tinc millor gestió del meu temps... vull dir, a la meva oficina algú pot passar i em pot... Sí. Dit això, jo crec que s'ha de fer... O sigui, perquè hem tingut el problema de la pandèmia associat, però si no hi hagués aquest problema, és bo que, tot i que treballem, tinguem un espai fixe, coordinat, pactat, planificat, perquè la gent es trobi, vale? Es vegi, convisquin, comparteixin, surtin, se'n vagin de marxa, vagin a dinar, vagin a sopar...
Sí, però mira, Tomàs, aquí passen dues coses, eh? Passen dues coses. La primera és que sabem que la pandèmia ha agafat i ha regularitzat coses com això que estem fent tu i jo ara, ho ha agafat i convertit en una cosa absolutament regular i normal, sí, sí, i corrent. I molta gent ha entrat en el món del podcasting perquè diu, si fotem videoconferències no em costa gens gravar-la i publico un podcast.
És cert.
Vale? Però, o sigui, abans fer una reunió online o una reunió híbrida era horrorosa perquè et tiraves la meitat de la reunió provant micròfons i mirant si es podia compartir la pantalla. Vale? Llavors, no d'això. O sigui, en canvi, totes les eines de teletreball i de compartició de feina s'han agafat i s'han democratitzat i la gent les ha après a fer servir. I ara no és una cosa que fotin quatre friquis, que estem fotent servir a l'Skype des dels anys 90... O sigui, no és que estiguem fotent servir allò des de fa 5 anys, és que fot 20 anys que fotem videoconferència. Jo fotia videoconferències als anys 90. Dic, vale, que anaves amb l'RDCI, una miqueta pedals, amb una finestreta petita, no sé, però collons, el primer mossega a la poma que jo vaig sortir al número 6 va ser per videoconferència, Tomàs.
Sí, sí, me'n recordo.
O per audioconferència.
No sé si només per audio. Si era vídeo o àudio. Va ser per audioconferència, sí. Va ser per audioconferència.
Però és exactament això. El problema està que llavors, hi ha algunes activitats que sí que s'han de fer presencialment, doncs per això que tu dius crear les complicitats i tot aquest tipus de coses. El perill és que llavors és que hi ha bàsicament les activitats col·lectives siguin paintball.
No. O sigui, s'ha de combinar tot. O sigui,
jo el que, per exemple, he vist a la universitat, que abans, quan jo anava allà, abans era estar moltes hores al despatx sol i hi havia dies que anaves i dius, què has fet? He estat al despatx sol, tot el rato, treballant. Val. I hi havia dies no, que sí, que entraves tu, que entrava en Nico, que entrava aquest, que entrava l'altre, fèiem reunions, fèiem coses, anàvem, fèiem un cafè, però hi havia dies que havia estat sol tot el dia allà. Per què collons he tingut que fotre dues hores de carretera per
estar sol? Com podria...
Quan sí. Tinc una cadira fantàstica, el mateix ordinador i una connexió.
També hi ha un tema que jo crec que també ens hem de plantejar tots, eh? El desplaçament, potser en altres països més preocupant que aquí inclús, però bueno, aquí també, els desplaçaments a la feina continus, diaris, cada dia en vehicle, no són sostenibles.
No és
sostenible.
Exacte, molt menys que l'escriptor.
Molt menys, oi, molt tant, menys molt, i no se'n parla tant, eh? Exacte. Però no és sostenible, no és sostenible. No ho és per temps d'inversió, no ho és per productivitat, no ho és per contaminació, embús, no ho és per recursos...
Per desgast de cotxes, víctimes a la carretera, víctimes d'atropellaments...
Exacte. No, i molt d'aquest canvi que estem ara forçant pel tema de per conseqüència del canvi climàtic, de les energies renovables, energia verda, en fi, tots els canvis que hi ha al darrere, es forçaria molt més amb una pressió més gran sobre el teletreball, vale? Amb una adopció més àmplia sobre el teletreball.
Bueno, o hibridar-lo. O sigui, jo crec que aquí la solució és identificar quines parts de la feina s'han de ser presencials i coordinar-les. Pensar, per exemple, en empreses molt grans com la meva, com la UPC. És a dir, tenim ara com ara molts despatxos que estan buits, el meu mateix. Hi ha molts... abans, ara fa 10 anys, hi havia unes batusses a nivell de departament per qui ocupava quin despatx. La política de despatxos dels departaments era font de debats i correus electrònics, a veure com ho prioritzem, si prioritzem aquest mèrit sobre de l'altre, si l'antiguitat, si la no sé què, si la no sé quantos... I tothom agafant-se el paper de fumar per tenir un despatx millor o pitjor. I en canvi ara estan tots buits perquè tothom està treballant des de casa seva i llavors hi vas a deixar la bossa i tornes al despatx a buscar la bossa i no fots res més. Vale, perquè vas a fer la classe i això llavors es pot començar a replantejar com utilitzar els espais, de quina manera i quines activitats faràs presencials en aquest moment. Però això cada organització ho té que decidir cada organització i s'han de trobar maneres. Quina és la segona cosa? Perquè abans he dit que hi havia dues coses.
La segona... I no només les organitzacions, sí, també s'ha de pensar, exacte, s'ha de pensar què cal fer presencialment. Vale?
Sí, però...
Que hi ha coses...
Exacte.
Que hi ha moltes coses. És que pensa que ara s'està treballant per no haver de fer presencialment ni la part mèdica, ni la part de medicina, amb la telemedicina avançada, vale? Vull dir, tela marinera, eh? Vull dir, clar, això és un camí ampli per recórrer, eh? Però bueno, encara t'obliguen a anar fent determinats tràmits burocràtics quan sí que és veritat que l'administració s'ha anat posant les piles, no? Amb el tema de certificats digitals, etc. Però encara hem de fer molta merda
presencial. Sí, però hi ha coses que no es poden deshumanitzar tampoc. Per exemple, en la medicina hi ha una component que, per exemple, introduint tants ordinadors en les consultes mèdiques, quan vas a veure un metge en la seguretat social que està més rato mirant la pantalla i intentant escriure...
Però no és l'ordinador, és la burocràcia que hi ha al darrere.
Exacte, i la burocràcia que t'han fotut a darrere, quan haurien d'eliminar feina per maximitzar el temps que el metge està amb tu, i està mirant els ulls i està dient ets una persona, sé que estàs aquí, sé que estàs patint...
Un metge d'atenció primària té menys de 10 minuts per atendre't. Vale?
Té menys de 10 minuts per atendre't i necessita 8 per estar teclejant coses.
Clar, perquè t'ha de fer la recepta, t'ha de tramitar la baixa, de menys que... Sí que és veritat que això s'ha anat reconduint.
T'està 30 segons mirant a la cara. Llavors, aquest és un problema...
Però no és la tecnologia, és el temps que tenen.
Però llavors, fixa't que hi ha tecnologies que venen a darrere, que són tecnologies de reconeixement de veu, aplicacions on ja diguéssim... És a dir, l'entrada de dades de la majoria de les aplicacions que fem servir... Són tècniques d'entrada de dades dels anys 80. Sembla que estiguem treballant amb un 3090. Són aplicacions com les dels 3090 amb un terminal VTC que estàs agafant...
De fosforito verde con los campos
verde que s'ha transladat amb una interfície web. Que abans va estar ficat amb una... Va passar de la pantalla verda a una pantalla de Windows 95 i ara l'han passat amb una d'allò. Però al final és tabulador entre dada. I com algú s'hagi tornat borratxo amb el JavaScript per limitar-te les opcions i esto no está bien i esto no sé quant, este campo es obligatori i este campo no valida, et pots tirar d'això i sembla que estiguem fot 40 anys entrant dades amb una pantalla en PF1, PF2, PF10. Llavors, és a dir, on es pot agafar i ficar productivitat a saco? Pues, collons, tot aquest machine learning fes-ho servir no per fer les coses sinó per poder anticipar les necessitats i enregistrar la informació i eliminar aquestes interfícies. Això és una cosa. L'altra part, és la segona part que et deia, és dir, la part meta, la part de realitat virtual, si som capaços de reduir latències, perquè, per exemple, la conversa que estem tenint tu i jo tenim molts problemes de latència, per això ens estem mal interrompint moltes vegades. Si resolem problemes de latència i ens podem agafar i tindre experiències de realitat virtual de qualitat, hòsties! Hòsties, perquè estem en una conversa completament diferent, Sí. Per allò simplement necessitaràs una habitació on no te'n fotis de cap si tens un entorn virtual i ja està. Mm. I ja està.
I on podràs tenir al voltant de l'habitació de l'audiència.
I a més és una tecnologia que segurament tindrà èxit i es desenvoluparà ràpid perquè evidentment té una aplicació immediata i clara en el porno. Com hem sabut sempre, l'adopció de tecnologies està vinculada...
Només avança si el, si, si, si
el
porno...
Està correlacionada amb el porno, o sigui, a veure, això és, el moment que tinguis la realitat.
És la llei de la llei de l'evolució tecnològica número 1. Si és aprofitable pel porno, avançarà i
triomfarà. El Betamax va substituir, va perdre contra l'UVHS, pel catàleg de porno que hi havia amb UVHS, que no estava en Betamax, o sigui, i ha passat sempre, i ha passat amb tot, i per tant, és dir... I perquè la web va triomfar, doncs, collons, perquè hi havia un moment que hi havia més pàgines porno que altra cosa que Wikipedia.
I era més barat
la
web que la revista del quiosc. Sí,
I es va inventar primer el porno per internet que la Wikipedia, o sigui, és el que hi ha. Però, amb la qual cosa hi haurà una tendència cap aquí, però a més, fixa't que no és només això, o sigui, però també hi ha temes com d'esports, hi ha temes com els esports, competitius o no competitius, simplement per estar en forma, però hi ha la part aquesta d'allò, si combines les videoconferències amb sessions de treball, amb sessions de formació, amb sessions del que sigui, i que sigui creïble, jo crec que la tecnologia no hi és encara, per això.
No,
perquè les pantalles, les ulleres d'esquí aquestes d'Oculus, jo crec que encara són molt macarròniques, per molt bé que es vegin i tu el que tu vulguis, que encara no hi som, però ens hi anem acostant.
No, i segur que hi hauran etapes intermitges, ¿vale? Que de coses que funcionaran durant un temps perquè resoldran un problema, espais diguéssim locals.
Jo crec que potser si has vist la pel·lícula Kingsman.
No.
Està bé. La 1, la 2, ja en sé que treuen la 3, que és com una...
Estic veient The Expanse i encara tinc bastantes
temporades. La pel·lícula Kingsman, doncs, hi ha com una sala de reunions on la gent es fot unes ulleres i de cop i volta apareixen altres persones en la taula com a hologrames. Mm. Jo això ho veig més que una realitat virtual completa. Mm. O sigui, tu estàs en un despatx i de cop i volta em foto les ulleres i enfront de la taula on estic jo surt la teva taula i estàs tu. I ens estem veient. I podem actuar normalment al nostre entorn i simplement t'he projectat en tu en el meu entorn.
I això és una cosa que s'ha vist bastant en moltes pel·lícules de ciència-ficció. Sí, sí.
Sí, això, però...
La presència per holograma. Tu físicament no hi ets, però la teva representació sí.
Clar, igual, a veure, per poder generar hologrames de veritat necessites una espècie de boira, perquè ha d'haver-hi alguna cosa que reflexi la llum cap a tu. Vale? És a dir, necessites boira. O sigui, si no hi ha boira no pots fer hologrames, però sí que tu pots tindre una presència en realitat augmentada i que aquesta presència si tens unes bones...
Es generi artificialment, correcte.
I saps qui se rumoreja que vol apostar per les ulleres de realitat augmentada, que és Apple. Que va començar Google, però qui segurament ho podrà productivitzar són els d'Apple. Que és el que diu que hi haurà aquest any o l'altre. Però per poder-les fer i que siguin potents, què necessites? Xips propis. Xips propis. Qui està fotent els xips més canyeros? Això. Fixa't que Intel ha tingut que canviar la seva estratègia.
No només els està fotent, sinó que els farà servir per lo que li roti. Que és la gran gràcia d'Apple.
Jo crec que on li rota, jo crec que és per aquí. I ja fa temps que s'està parlant de les ulleres. I és la gran pregunta. Si sabran posar a sobre de la taula les ulleres. Porten molts anys amb els kits de realitat augmentada que són absolutament macarrònics en un tablet o en un mòbil. Però els tens allà i els desenvolupadors els tenen.
Bueno, i la tecnologia que ho envolta, els LiDAR i tot allò que hi ha al voltant. Sí,
i a més a més aquesta tecnologia també és compatible amb el porno. O sigui que llavors aquí...
Bueno, anem a acabar. Avui només tenim molt poques propostes. Si t'assembla, anem a la falca de les propostes, les comentem.
Posem la falca
si
de les propostes.
I ja anem concloent el programa. Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Bueno, en certa manera es dona una mica una pausa, eh?
Sí.
Poder llançar les falques en directe? Sí, ritme. Sí, dona...
Escolta, jo tinc una petita proposta, és una reproposta, és una reproposta.
Vinga, va, que és... Avui tenim diverses, bueno, tenim propostes
fa
de coses que
hem comentat. Que jo sempre us dic que heu de llegir Snow Crash, però estic rellegint Cryptonomicon. És culpa d'en Redurdin. És culpa d'en Redurdin, que va dir que Neil Stephenson parlava dels NFTs a Cryptonomicon. Vaig dir, no l'he vist parlant d'NFTs encara. Vaig per tres quartes parts del llibre, no l'he vist parlant d'NFTs, però igualment Cryptonomicon és absolutament bestial, brutal, fantàstic. L'heu de llegir o l'heu de rellegir si l'heu llegit? Si no l'heu llegit, molt malament, i si l'heu llegit, molt bé, però rellegiu-ho.
Molt bé, doncs tenim una curiositat, és una proposta, però és una curiositat de l'Eduard Pertinyet, que és molt divertida, que és d'un article de la revista de Lundyuk, i diu, i respon a aquesta pregunta, eh? Quins sistemes operatius es feia servir a la pel·lícula Terminator i a Robocop? Doncs s'han agafat les pel·lícules, han fet zoom d'algunes escenes i han vist el nom dels arxius de quan feien reset d'alguna cosa, vale? I aleshores ho han fet a poc i han mirat els arxius i veus coses com QuickTime. Vale? Hòstia, doncs és QuickTime, tio. És un QuickTime d'una versió d'Apple, de l'Apple 2, eh? Vull dir que imagina't. Eh?
D'Apple
han fet aquesta recerca i han fet això i aquest article
curiós,
de la veritat de Lundyuk.
Jo hagués dit per l'època fent coses de gràfics avançades que oferien unes Silicon Graphics, que eren unes estacions de estacions
Mira,
de treball Unix.
Robocop és una pel·lícula de l'any 87, vale? El que es veu en una... Si hi ha un moment en aquest film que hi ha un booting up dels sistemes, vale? Un reboot dels sistemes, vale? I comencen a aparèixer tota una llista amb unes lletres així molt robòtiques, apareixen, surt molt ràpidament, tu no tens temps de llegir-ho, però clar, si ho pares, vale? I surt command.com i config.sys, vale? Que són arxius de DOS, vale? I de fet, no saben si és MS2, P2, DR2, en tot cas, el que sí que saben segur que és que no és FreeDOS, perquè FreeDOS es va crear després d'haver parit la pel·lícula Robocop, ¿vale? I en el tema
DR2. Escolta una cosa, de fet és molt interessant, si algú té ganes de fer l'experiment, allò, experimentar en un mateix, mireu la nova pel·lícula, es va fer un remake de Robocop, i després mireu la clàssica. Perquè o sigui, quan veus pel·lícules dels anys 80, que pràcticament són, entre cometes, per a tots els públics, perquè jo no tenia 15 anys i vaig anar-la a veure al cine, ¿vale? O sigui, que és el que hi ha, és fantàstic. És tan meravellós...
És molt innocent, em sembla.
No, és tan... ni innocent ni hòsties. És tan a saco. Tan a sang i fetge. Tant de totes les coses que ara no pots veure a Netflix, vale?
Home, ja,
que és tot tant de color
pastel. Si parla de, vols dir, diguéssim, de políticament correcte. Exacte,
de políticament incorrecte.
És tot, o sigui, són superincorrectes políticament.
Però són,
sí.
O sigui, avui en dia, o sigui, no duren... O sigui, riu-te'n d'un programa d'en Joe Rogan. O sigui, vaig veure... És que ho vaig veure fa un parell d'anys, l'original de Robocop, i vaig dir, Déu meu, quina meravella. No tenen cap mena de manies. És a dir, cap mena de manies, cap mena d'inhibició. Ah, saco, Paco. Ah, saco, Paco. I avui en dia estem tots apollardats.
Tens raó. Anem a acabar amb l'última proposta, amb la darrera, que és la de Joan Betbessé, ja veuràs. Parla de Star Wars i diu així. Pels fanboys de Star Wars, o no tan fanboys, pels qui hàgiu vist ja l'episodi 6 from the Book of the Boba Fett, Diu, nois, noies, simplement és... genial. Genial. Si, diu que, el... que s'ha mort de gust.
El mateix Freddy Krueger, Raúl Arribas, ja diu que és fantàstic, però que bàsicament ell ja ho amenaçava. És com un Mandalorian Season 3 o una prequela de les Mandalorian Season 3. Mm. Perquè és que em sembla que ha sortit com el Boba Fett només ha sortit en les recapitulacions d'escenes d'episodis anteriors, als dos últims episodis. No ha sortit el Boba Fett.
Això ja estava gravat, no? Tota aquesta sèrie?
No, és producció nova. És tot producció nova. És producció
nova. Sí, producció nova, però em refereixo que quan van començar a treure l'episodi 1 del Boba Fett, l'episodi 5, 6 i 7, aquests ja estaven fets,
sí,
no?
Sí, exacte. O sigui, ja tenen tota la sèrie preparada i tenen, tenen d'això. A mi el que m'agrada molt d'aquesta sèrie, tant del Mandalorian com del Book of Boba Fett, és que fan servir aquella cosa que en diuen el stage, no sé què, aquella pantalla LED circular immensa que simula paisatges i que ho simula tot i que funciona amb l'Unreal Engine i que llavors el que tens és que genera uns efectes especials i una...
Sí, una profunditat, no? Una profunditat realística.
Una profunditat realística tan bèstia. Per exemple, quan vaig estar mirant els episodis de La Rueda del Tiempo, vale, que vam parlar de Wheel of Time, Amazon Prime i tal. Hi ha moltes escenes que dius, hòstia, els han ficat enmig d'una pantalla blava i els estan projectant un videojoc, un RPG darrere, perquè sou claríssimament que estan... o sigui, ho veus molt, que dius ja que no hi són.
I en canvi la tècnica que fan servir aquí és un altre rotllo.
Sí, perquè el que passa és que si tu estàs amb una pantalla verda, la llum que rebota contra tu ve de la pantalla verda i té una qualitat determinada. Quan estàs en la pantalla aquesta LED que t'està envoltant, la llum que està il·luminant en els personatges, a part dels focus que t'hi fotis addicionalment, és la llum que ve de l'entorn. I llavors té aquesta il·luminació natural i sembla que estiguis mirant una superproducció que t'hi cagues. I estàs en una sèrie que ho han fet amb uns recursos més aviat limitats, perquè collons, perquè han de poder generar 8 hores de televisió amb el pressupost o amb menys pressupost, doncs, que fotries 2 hores de televisió amb una pel·lícula de cine. Però en canvi la qualitat que transmet quan utilitzen aquesta tecnologia és bestial, i a la que aquest tipus de tecnologia
no, i fins i tot jo crec que l'espai que tenen els actors per moure's, perquè apareguin coses, perquè apareguin personatges, és diferent. I és que estic convençut de que la recreació de l'escena és molt més realística, més allà del fons, eh? La recreació...
Jo no la miro dues vegades als episodis. La segona vegada sempre estic intentant mirar a veure si trobo el truco. I dius, hòstia, no els hi trobo. Dius, és que sembla que hi siguin.
Saps que els enquadres i tot estan predibuixats, estan predefinits.
Bueno, ja ho utilitzen com a marca de la casa, els dibuixos finals. Exacte. Perquè, bueno, perquè sempre s'ha sabut, o sigui, aquesta gent, la indústria, si et mires, jo sóc molt fan dels documentals, diguéssim, de com es van fer les pel·lícules. Llavors, així és com, per exemple, si mires com es va fer les pel·lícules del Senyor dels Anells, en Peter Jackson és un improvisador terrible, improvisa i està afegint coses i ja li havien donat els Oscars i estava afegint escenes a les pel·lícules per treure la versió en DVD. O sigui, és allò, ja t'han donat l'Oscar, encara estàs improvisant, no ho pot evitar. Les pel·lícules de Star Wars, o sigui, parteixen d'un storyboard perfecte on pràcticament tots els planos que hi ha estan prefets. Després hi ha una part, diguéssim, d'improvisació i de creativitat i de coses que poden passar, i de vegades fins i tot per arreglar errors que de vegades es converteixen en coses d'això, però tenen uns storyboards super, super, super definits. Super, super definits. De fet, hi ha un documental que jo durant molt de temps el posava a la meva assignatura de gestió de projectes, que és un documental que es diu From the Puppets to the Pixels, que explica els efectes especials...
Em sembla que alguna vegada l'havies comentat. Sí.
Explica els efectes especials... Però és el procés de desenvolupament dels efectes especials de l'atac dels clones. Impressionant. Impressionant, sobretot perquè... O sigui, bàsicament és com un curs de project management, perquè veus un de... El tio del bigoti que està allà fotent-ho, que és un dels que està en el món del Mandalorian per allà fotent-li, i que dius, hosti, tu, són unes putes màquines de la gestió de projectes i d'organització, que en comptes d'estar gestionant codi, doncs estan gestionant doncs, malles 3D i textures i doblatges i il·luminació. Però és gestió de projectes a saco. I de la bona. I dius, hòstia, què vols?
No com nosaltres, que gestionem sense guió, a saco paco.
També són les taules, Tomàs, també són les taules.
Sí, també són les taules. Nois, fins aquí el programa d'avui, un programa una mica especial perquè avui el gravem amb les falques, ja com si no haurem de fer postproducció d'àudio.
Tornem al fals directe. Bueno, ara és directe de veritat. Hosti,
ara és directe de veritat, no és fals directe.
Hòstia,
doncs ens acomiadem ja posant la falca de sortida i tancant el d'això. La setmana vinent no enregistrarem dimarts, recordeu als oients que ens voleu seguir per Twitch, que enregistrem cada dimarts, més o menys, a partir de les dues, no és mai són les dues.
Sí, dues i quart, dues i vint.
Bueno, en fi, vint. Perquè normalment quedem, a vegades quedem, no podem quedar les dues, quedem a i quart, i fins que no li donem el botonet que ens veieu vosaltres, passen uns minuts, vale? Però bueno, més o menys, als voltants, ho dic per la gent de Twitch que ens vulgueu seguir, marqueu-vos en el calendari, mossega la poma, a partir de les dues, a part de que si ens seguiu a la d'això us arriba l'avís, però que més o menys és a partir de les dues. Doncs la setmana vinent no enregistrarem dimarts, serà dijous, i tindrem en Josep Ruano parlant d'una nova secció de ciència i cuina.
Ciència i cuina.
No sé com s'ho farà anar.
Però ens farà arribar a través de Riverside, no, ens farà arribar no,
jo l'altre dia vaig veure un vídeo d'una crema de ceba que va fer, que, bueno, brutal, amb uns ous escaldats, una cosa bestial. Doncs el tindrem la setmana vinent per mossegar la por.
Dijous la setmana que ve.
Molt bé, vinga, adéu a tothom.
Vinga, adéu.